Són les 11. El 4 d'octubre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Situem-nos per uns moments al dinar de Nadal. El cunyat deixa anar, per exemple, quan nosaltres estudiàvem, el sistema educatiu era una altra cosa, nosaltres ens preparaven molt millor. Respondríeu alguna cosa? Doncs s'acaba de publicar un llibre que dona arguments per fer-ho, per respondre. Es titula Educafakes i pretén desmuntar alguns dels tòpics més estesos sobre el sistema educatiu. Entrevistarem el seu autor. També podreu escoltar l'Elisabet Pedrosa, perquè l'ofici d'educar té ara també una versió en llibre. Abans, però, conversarem amb Tarek Bakoni, l'autor de Hamas, Auge y Pacificación de la Resistencia Palestina. Dilluns farà ja un any de l'atac de Hamas a Israel i des d'aquell dia la situació al Pròxim Orient que s'ha anat escalfant més i més fins a situar-nos avui a les portes d'una guerra regional. És divendres i el CAP en directe escollirà la millor frase de les que hem rebut per resoldre la vinyeta que ens va enviar el dilluns. I com sempre, hem demanat a una persona que ens acompanyi aquí, a l'estudi, un oient amb qui conversarem al final del Catalunya Nit. Una pista. Ara mateix no el supera ningú a Catalunya en una cosa. És la persona més jove a ostentar el seu càrrec. Qui pot ser? Però encara et diré més, és que diuen que no hi ha ningú, no a Catalunya, sinó a tota Europa, tan jove com ell, fent aquesta feina. Em sembla que valdrà molt la pena conèixer-lo. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I els primers minuts són per repassar les notícies més importants a aquesta hora, amb només 5 minuts i amb el sotscap del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El cap suprem de l'Iran crida a la unitat de tots els musulmans contra Israel.
Ali Khamenei ha convertit la pregària del divendres en un homenatge al líder de Hezbollah mort, mentre Israel es fixa com a objectiu eliminar el seu successor. Davant la multitud que omplia la mesquita de Khomeini a Teheran, ha dit que el càstig a Israel hauria pogut ser superior.
L'operació que van fer les nostres forces armades va ser el càstig mínim contra els sorprenents crims d'aquest règim d'Israel.
El president dels Estats Units, Joe Biden, assegura que la resposta d'Israel a l'Iran la decidiran des de Tel Aviv, però insisteix a reclamar que s'eviti una escalada del conflicte a tota la regió. En paral·lel, Israel continua castigant el sud de Beirut amb bombardejos i avui ha destruït el pas fronterer del Líban amb Síria, una carretera que connecta Beirut amb Damasc i pel qual han passat en les dues últimes setmanes més de 200.000 persones.
I Pedro Sánchez, que de mica en mica es va trobant amb presidents autonòmics, avui tres.
Al matí, el murcià López Miras i el valencià Carlos Mazón, tots dos del PP. I a la tarda, el castellano manxec García Page, que, tot i ser socialista, ha fet bandera de les seves habituals discrepàncies amb Sánchez, sobretot ara que hi ha sobre la taula el finançament propi per a Catalunya.
Pueden escribirlo en arameo, pero que es un concierto como la copa de un pino. Vamos, es un cupo elemental, que en la negociación ninguna comunidad autónoma, desde luego no Castilla-La Mancha, va a tener como base de negociación el documento firmado entre el Partido Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana.
I aquí al Catalunya Nit avui també parlem de demografia dels nostres municipis.
Primer perquè hem sabut que l'Hospitalet de Llobregat rep de mitjana 10 peticions diàries de matrícula viva, és a dir, peticions d'alumnes que demanen incorporar-se a un centre educatiu un cop el curs ha començat. Des del maig fins ara s'han tramitat 1.600 d'aquestes matrícules d'alumnes nouvinguts que s'han distribuït pels diversos centres educatius d'aquesta ciutat. Això són 300 alumnes nous més que en tot el curs anterior. Mentrestant, la ciutat de Barcelona cada cop té menys nens. L'explicació es troba en el fet que des de la pandèmia moltes famílies han abandonat la ciutat i s'han traslladat a comarques properes, per exemple, el Baix Penedès, el Vallès Oriental o el Maresme. Aquestes migracions internes no només generen reptes als municipis receptors, sinó que també plantegen un altre desafiament en la mobilitat d'entrada a Barcelona. Pel professor en Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol Nelo, la situació, aquesta problemàtica, passa per la inversió i millora de barris o ciutats on ara els serveis no són bons. Ho ha dit en una entrevista aquí al Catalunya Nit.
Què és el que caldria? Que les condicions de vida dels barris fossin tan equiparables com fos possible. I per això què caldria? Doncs caldria intervenir en particular atenció en els barris més vulnerables. Fent-hi què? Millorant les condicions de vida, millorant l'espai públic, millorant els equipaments, millorant les escoles.
Si no s'actua, Nelo assegura que el territori s'anirà segregant en funció de les rendes.
Els que sí que han d'actuar són els Mossos d'Esquadra, també, perquè investiguen dos robatoris amb violència a dones taxistes de Barcelona.
Segons ha avançat el periòdico, ja han confirmat fonts policials a Catalunya Ràdio, els fets van passar a l'abril i al setembre. El diari assegura que en els dos casos l'agressor és la mateixa persona, tot i que Mossos d'Esquadra es limiten a dir que ho estan investigant. Segons explica el rotatiu, el modus operandi en els dos casos ha estat el mateix. L'agressor puja al taxi, demana que el portin a carrers solitaris del barri de Sarrià i quan hi arriba treu un ganivet de grans dimensions per intimidar les víctimes. Després les lliga amb brides al volant per emportar-se diners i pertinences de les conductores.
Sergi, si tinguessis alguna notícia que pogués ser ara mateix d'utilitat als estudiants universitaris, és el moment d'explicar-la.
Estàs fent algun curs a la Universitat de Barcelona, Manel?
Jo no.
Doncs si hi ha alguna persona que ens està sentint a aquesta hora que estigui fent algun curs en aquest centre, doncs bé, la UB ha denunciat un intent d'estafa que estan patint alguns dels seus estudiants a través del correu electrònic. El frau consisteix a fer arribar un mail a la safata dels alumnes que aparentment ve de la universitat, ja que el domini que utilitzen és molt semblant al del mateix centre. En aquest comunicat s'informa a l'estudiant que hi ha un retard en el pagament de la matrícula. Llavors és quan tots ens posem nerviosos, quan veiem aquesta mena de correus. Els estafadors donen una data límit per efectuar el pagament i coaccionen l'alumnat amb frases com «Enviarem el teu expedient al nostre departament» o, fins i tot, «Pots perdre la matrícula». L'objectiu, afirma la universitat, és estafar els estudiants amb el risc que, precipitadament per les presses i les pors, l'alumne caigui en el parany d'enviar els diners que demanen al compte bancari que especifiquen. Per tant, cal anar amb molt de compte amb aquesta mena de correus.
Molt bé, saps qui està fent un curs a la Universitat de Barcelona? Ara hi he pensat.
Vinga, aquí.
La meva mare,
doncs,
sí.
Doncs que revisi la safata d'entrada i, sobretot, que no s'espanti.
Moltes gràcies, Sergi.
Bona nit.
I ens agrada també sempre fer una repassada a les principals informacions del món esportiu i els divendres potser encara amb una miqueta més d'intensitat. David Ubac, benvingut.
Què tal? Bona nit, Manel.
Venim d'una setmana de Lliga de Campions per a Barça i Girona amb resultats diferents. Com se'ls presenta ara la Lliga aquest cap de setmana?
Doncs tots dos jugaran diumenge. Hi haurà un Alavés-Barça d'una banda amb el nou porter blaugrana Chesney que ja s'ha entrenat amb els companys avui mateix.
Pot ser que arribi a jugar i tot, ja, o què?
Molt precipitat. Ell ha dit que necessita uns 15 dies per posar-se a punt, a to físicament. De moment seria molt precipitat i vaja, Iñaki Peña no sé com s'ho agafaria si diumenge sí. Ja a Vitoria veiem Chesney sota els pals.
Després d'una jubilació, 15 dies, ho trobo bastant ràpid, també, eh?
Sí, no era molt llunyant a la jubilació d'aquest estiu, però bé, sobtaria. De moment donem-li això, potser 15 dies dels que ha demanat Chesney per posar-se a to, molt i a partir d'aquí veurem què fa Hansi Flick. Diumenge també ho dèiem, Girona Athletic Club de Bilbao, en Girona amb urgència, 6 partits sense guanyar entre Lliga i Champions, i a més una mala notícia que ja s'intuïa, Sigankov, que es va lesionar contra el Feyenoord de Champions també aquesta setmana, unes 5 setmanes de baixa, té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra, és un dels jugadors importants del sí. Girona titular i a més dels que quedava de la temporada passada que van sí. estirar del carro, no? Demà, el més matiner serà l'Espanyol, a les 2 del migdia tindrem un Espanyol-Mallorca amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per part blanquiblava baixes per lesió de Puado i Cabrera. I a l'Espanyol també certes urgències, 3 derrotes consecutives a la Lliga que vol capgirar sobretot el seu tècnic Manolo González.
L'equip està convençut, l'equip hi creu i amb aquest aspecte estic content i tranquil amb els jugadors. Ells veuen que hem pujat fa 3 mesos, com qui diu, que vas a jugar a Camp del Betis, a Camp del Madrid, i tu competeixes.
Demà, a certa morbositat a Cornellà al Prat amb el retorn de Dardeu, un jugador doncs, de passat perico, identificat amb l'Espanyol, que va marxar quan va haver-hi l'últim descens de l'Espanyol. Avui s'ha obert ja la jornada nova primera, Leganés 0, València 0.
Molt bé, diumenge pendents d'aquestes rotacions que pugui fer Hansi Flick, si juga o no Lamine Yamal, però on no descansa el jugador del Barça és amb la selecció espanyola.
Sí, com a mínim d'anar-hi convocat. Avui hem sabut una nova convocatòria de Lamine Yamal amb altres 5 catalans que de seguida repassarem. Tot plegat per jugar partits la setmana vinent de Lliga de les Nacions. Dissabte 12 contra Dinamarca i dimarts 15 davant de Sèrbia. Luis de la Fuente, que és el seleccionador espanyol, doncs ha justificat així aquesta absència de rotacions.
La FIFA ha hecho un estudio de los últimos 12 años y el porcentaje que representan los minutos de los jugadores que juegan con la selección y con sus clubes, con la selección representa el 3,5%.
Un català, Lamine Yamal, i n'hi ha 5 més, com ara dèiem. Te'l repasso ràpidament. Pau sí. Cubarsí, del Barça també, Òscar Minguesa del Celta, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea i Aleix García del Bayer Leverkusen. I a més, hi són dos blaugranes citats, Ferran Torres i Pedri.
Molt bé, tenim resultats de la jornada d'avui?
Sí, ràpidament també. Mira, el Real Madrid 1, València 0. Això a la Lliga Femenina de Futbol. El que vol dir és que el Real Madrid es col·loca provisionalment líder a l'espera que el Barça jugui demà al camp del Madrid Club de Futbol. El Barça segona, 3 punts del Madrid. A la Lliga sobre el d'handbol, el Granollers ha guanyat 42 a 36 al Valladolid. També tenim marcadors que són de la fase preliminar de la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo, amb doble victòria catalana. Avui, Panionio 7, Sant Andreu 16 i Espandau de Berlín 11, Catalunya 12. Aquesta fase preliminar se la salta Paula Leitón amb el seu Sabadell, que aquesta setmana
sí,
va ser
aquí. Sí.
Sabadell
sí,
és el campió, per tant, classificat directament per la fase de grups, com el Mataró, que és el campió de Lliga. Demà, també partits per al Catalunya, el Sant Andreu, a més del Terrassa, que avui ha descansat. A la Lliga Masculina de Tenis Taula, acabo aquí els marcadors. Derbi català avui per arrencar la Lliga. L'Escala 2, Borges 4.
Doncs sí, la Paula Leitón és amiga nostra ja. I del cap de setmana, fes-nos l'agenda, què en destacaries?
A banda d'aquest Madrid Club de Futbol Barça a la Lliga Femenina de Futbol, serà a les 4, això no ho havíem dit. Doncs a la masculina tindrem un Madrid-Villarreal a les 9, això vol dir segon contra tercer, Madrid segon, Villarreal tercer a un punt. A les 9 del vespre hi haurà l'inici de la Lliga Femenina de Bàsquet demà amb un derbi català, Cadí-la-Seu, Unigirona, a les 7, a la Seu d'Urgell. També començarà la Lliga Masculina de Waterpolo amb 9 dels 12 equips que són catalans. I per diumenge deixo la Lliga CB de Bàsquet amb una nova jornada i doble duel català. Girona-Manresa a les 5 d'una banda i de l'altra Lleida-Barça a 6:45. És a dir, que els podries encadenar tots dos, si volguessis, Manel.
Sí, sí, sí.
I el Mundial de MotoGP, cursa llarga del Gran Premi del Japó a les 7 hores de casa nostra, però vaja, demà a les 8 hora de casa nostra, la cursa curta. També amb transmissió tot plegat a l'àpia web de Catalunya Ràdio.
Molt bé, els amants de l'esport els faltaran hores, eh?
Sí, el que m'he deixat, eh?
Exacte, molt
ja
bé.
Ja van arrencant competicions, lligues, i cada cop la gent desfarceix més.
Clar que sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, David, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vine al Cavatàs del 4 al 6 d'octubre. La mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves i propostes gastronòmiques, música en directe i moltes activitats més. No t'ho perdis. Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les funcions del Catalunya Nit és, evidentment, donar informació verídica que us en pugueu refiar, perquè ja sabeu que estem en un món, i això dels mitjans de comunicació no n'és aliè, on circulen moltes mentides o mitges veritats. I precisament ara s'acaba de publicar un llibre que es diu Educafakes, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, que el publica Capitán Swing, i per això em sembla molt interessant parlar-ne amb un dels seus dos autors. Està escrit per Jesús Rojero i Daniel Turienzo, i ens està escoltant el Jesús. Jesús, gràcies per acompanyar-nos aquí en el Catalunya Nit.
A vosotros por invitarme.
Ya me ha llamado la atención de entrada una frase que un poco justifica el libro y es también muy sintomática del sentido del humor que gastáis, que decís que se trata de ofrecer una guía sintética para responder a los cuñados en Nochebuena cuando suelten frases como «La educación española ha empeorado mucho en las últimas décadas». Empecemos por esta. Si el cuñado me dice a media cena que la educación española ha empeorado mucho en las últimas décadas, ¿qué puedo responder?
Bueno, es una de las motivaciones del libro, contrarrestar algunas ideas que son un poco cuñadas, podríamos decir, ¿no? Pero que circulan y están muy asentadas. Una de ellas es precisamente esta, que la educación española es peor que hace unas décadas y que se está perdiendo la exigencia y el nivel de conocimiento. Y todos los resultados, vamos, todos los datos estadísticos más rigurosos apuntan a que hoy tenemos una educación mejor en términos de acceso al sistema educativo, de permanencia en el sistema educativo y también de competencias adquiridas por la población en términos generales. Entonces es una idea que hay que combatir. La educación de hoy, de acuerdo con los indicadores más sólidos, es mejor que la de hace algunas décadas.
Así hasta 50 mentiras o medias verdades. Todas no podremos repasarlas, porque para eso está el libro, quien quiera lo podrá encontrar, pero algunas sí. Por ejemplo, la escuela privada es mejor que la pública. ¿Qué respondemos a eso?
Bueno, esto es también una idea muy asentada y hay que ver qué es mejor y qué es peor, ¿no? Qué se esconde detrás de lo que entendemos por mejor. Una de las ideas más asentadas respecto a la educación concertada en comparación con la pública es que es más exigente, por ejemplo, ¿no? Y eso lo dice mucha gente. Y nosotros acudimos a los datos y a las investigaciones e intentamos traducir esta idea de exigencia, por ejemplo, en datos, y no observamos que la educación concertada sea más exigente, por ejemplo, de cara a los requisitos para pasar de curso, o los deberes que se mandan para casa en una y otra escuela, o las notas que se ponen durante el bachillerato en comparación con las notas de la EBAU, que son ciegas, digamos, que es una evaluación, digamos, más justa, ¿no? Entonces, utilizando diversos indicadores, bueno, hay que rechazar la idea de que la escuela concertada, privada concertada, es más exigente que la educación pública.
Hay un par de capítulos que me parecen muy interesantes, que venga uno detrás de otro, que es el Educafake 07 y Educafake 08. 07. La juventud actual es más inculta e incapaz que las generaciones anteriores. 08. La juventud actual es la más preparada de la historia. ¿Cómo combinamos estas dos?
Bueno, aquí entendemos, es un reflejo del catastrofismo a veces, no sé si español o no lo sé, ¿no? Pero sí es verdad que tendemos a denostar lo que saben y el valor de la juventud y eso es una constante a lo largo de la historia, y los indicadores de nuevo vuelven a refutar esta idea de que que los jóvenes actuales son más incultos, son más incapaces, ¿no? Nosotros cuestionamos esta idea con diversos indicadores y reflexiones en el libro, pero también tendemos a venirnos arriba en otras ocasiones y decir que tenemos la generación de jóvenes más preparada de la historia, quizá porque tienen más acceso al conocimiento que otras generaciones, y tampoco es así, ¿no? Entonces hay que ponderar el valor de la juventud, pero desde luego, sobre todo fundamental, no denostarlo.
Claro. Esto es una muestra un poco de que la educación en España, no sé si pasa en todos los países, pero desde luego aquí sí que pasa, es un terreno de disputa política constante que no debe ayudar, supongo que esto sea así, a que la educación en sí mejore.
Sí, yo tampoco sabría decir si esto es más acusado en el caso español. Yo tiendo a pensar que sí, pero quizá porque estamos dentro de España y entonces eso nos sesga también la percepción. Pero desde luego en España es una herramienta, es un arma de confrontación política, y ahí están las por ejemplo las diferentes leyes cuando cambia el color del partido de gobierno, ¿no? Esto es un síntoma. Y además hay muchos intereses vinculados a determinados grupos sociales. Por ejemplo, la Iglesia tiene un peso en España mucho más significativo en el sistema educativo que en otros países, y eso influye también que determinados actores políticos quieran instrumentalizarlo, y no solo políticos, sino también económicos y sociales, ¿no?
Sí, ahora que comentabas esto de las leyes, de los cambios continuos, una vez entrevisté al responsable del informe PISA, que luego si quieres podemos hablar de ello, pero era en ese momento, no sé si ha cambiado, creo que ya sí, porque hace mucho tiempo que lo entrevisté, se llamaba Andreas Schleicher, y me comentó que al final en España sería mejor una mala ley educativa mantenida en el tiempo que querer hacerla mejor e irla cambiando cada vez que cambia el gobierno. Lo que quería decir él es que a veces lo que se necesita es poner una dirección y estar tranquilos y seguir a ese ritmo, que no decir para aquí y luego al final no, eso era un desastre, para allá, y al final que es como que el conjunto de la comunidad educativa se acaba desorientando.
Sí, bueno, no le falta razón a Andreas Schleicher. Es verdad que sería deseable una ley educativa que diera estabilidad al sistema. Pero nosotros lo que decimos en el libro, que también hay un Educafeit sobre el pacto educativo, es que un mal pacto educativo que cronifique los problemas de inequidad educativa, de falta de recursos, etcétera, sería aún más catastrófico que seguir sin pacto educativo e ir caminando hacia una mejora en el sistema.
Claro.
Entonces, sí que es deseable, por lo menos, que nos pongamos de acuerdo en cuestiones básicas y, sobre todo, que no mareemos al profesorado, que con cada ley tiene que formarse y adquirir hábitos nuevos, terminología nueva, burocracia nueva, ¿no? Y este es un problema, el exceso de burocracia para el profesorado. ¿Sería deseable? Sí. Pero, ojo, no es la panacea que va a resolver todos nuestros problemas en educación, creemos nosotros.
Claro. También hemos pasado a veces de un extremo al otro. Yo recuerdo el debate en Cataluña de por qué no tenía cada alumno un ordenador, comparándose con otras comunidades autónomas que sí que lo tenían. Y ahora el debate es si cero ordenadores. También las familias andamos muy confundidas, ¿no?, a veces.
Sí, las familias estamos muy confundidas también porque nos confunden, ¿no? Pero también porque el que hace el diseño de las políticas públicas tampoco tiene claras las cosas, ¿no? Y es muy buen ejemplo el del ordenador. Hubo un programa hace más de una década en el que se gastaron muchísimos millones de euros para proveer de un ordenador a cada alumno, y luego se vio en la investigación educativa que esto no contribuía a aumentar los resultados. Entonces, sí es muy importante, antes de aplicar determinadas medidas muy costosas, evaluar bien su resultado, ¿no? Su resultado previsible. Uh-huh. Y aquí todavía queda camino por recorrer, ¿no? En el análisis primero de la evidencia, etcétera. También en el hecho de implementar o la posibilidad de implementar programas piloto, a ver qué tal funcionan, y luego aplicar las políticas públicas que sean más eficaces.
Si tuvieras tú que describir algún problema fundamental que ves en la educación española, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que deberíamos trabajar principalmente? ¿Combatir la segregación escolar, el acceso a determinadas cosas? ¿Qué es lo que te parece más importante?
Para nosotros, porque creo que hablo también por Daniel Turienzo, el otro coautor, es fundamental combatir las desigualdades educativas, la inequidad educativa. Creemos que España tiene mucho camino por recorrer en la educación del alumnado que vive en condiciones socioeconómicas más difíciles, y que ahí en España, en Cataluña, hay muchísimo camino por recorrer, y sobre todo lo que hay es una pérdida inmensa de talento. Y no solo eso, sino también una tremenda injusticia social, porque el sistema educativo no garantiza la igualdad de oportunidades para una parte de la población. Y esto es, esto, como digo, además de un problema de pérdida de talento, una gran injusticia social.
Aquí en Cataluña, no sé si en el conjunto de España pasa lo mismo, pero intuyo que sí, ha logrado mucho peso, cada vez más, el informe PISA, hasta el punto que genera, yo diría, que tensión en las escuelas, en los centros educativos, en los gobiernos, ver si quedas por delante de o por debajo de no sé qué comunidad autónoma o no sé qué país. ¿Cómo veis vosotros la fuerza del informe PISA? ¿Es positiva o negativa, o sí, pero bien leído?
Pues hay un sociólogo que describe muy bien el papel del informe PISA, que es José Saturnino Martínez, y él dice que el informe PISA, hace unos años, cuando apareció, era una luz en la oscuridad, porque ofrecía datos relevantes que revelaban como cuestiones fundamentales del sistema educativo, pero que se ha convertido en la actualidad en una luz cegadora. Y entonces, el informe PISA es solo un indicador que debe tratarse como tal. En el libro analizamos también los límites del informe PISA para explicar o para diagnosticar el sistema educativo. Es un indicador interesante, pero hay muchos otros, por ejemplo, el abandono educativo temprano, la capacidad del sistema educativo para que esos grupos vulnerables puedan tener éxito en la escuela, y muchos otros, ¿no? Entonces, el informe PISA creemos que ahora mismo está sobredimensionado en cuanto a su relevancia para interpretar la realidad educativa.
Y ya para terminar, ¿qué Educafake te gustaría destacar?
El Educafake más pernicioso para nosotros es pensar que los resultados educativos dependen fundamentalmente o enteramente del esfuerzo individual y del talento individual. Ese Educafake lo que hace es soslayar las desigualdades de partida que influyen mucho en la educación. Entonces creemos que el esfuerzo es fundamental en el sistema educativo, pero que para explicar los resultados educativos hay que entender las realidades del alumnado y implementar políticas que ayuden a mejorar esas realidades y a compensar las desigualdades.
Pues Jesús, creo que tengo ganas ya que llegue la Nochebuena y la cena, ¿eh? Estoy ya
muy bien.
Estoy con todos mis argumentos preparados. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poco de qué va este Educafakes, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española. Muchísimas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La Maite ha treballat de moderadora de continguts en una empresa subcontractada per Meta.
Cuando empiezas a ver el día a día, te das cuenta que una decapitación es lo más leve que puedes ver.
Una feina que ha tingut un greu impacte en la seva salut mental.
Mi primer baja larga, por decir ya, con depresión, ansiedad e ideación suicida.
Ara lluita perquè tot el que està patint se li reconegui com a malaltia professional i no comuna.
Que paren de enfermar gente y de que asuman esa responsabilidad porque ellos saben.
Mònica Pérez, del sindicat Comissions Obreres.
No tots els treballadors i treballadores fan el canvi de contingència perquè triga un any, ben bé.
Solidaris.
Amb Mercè Folc.
Està de baixa per salut mental.
Dissabte a les 10 de la nit.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
88.796. 88796.
i la sèrie 12.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Estem arribant a 11:45 de la nit i tenim un parell de temes pendents per resoldre abans no se'ns acabi la setmana. Anem pel primer i més endavant ja farem el segon. El primer és la vinyeta del cap. Jaume Capdevila, bona nit.
Molt bona nit, com estem?
Doncs molt bé, tenim aquí una vinyeta molt xula, ara l'expliquem, però la bafarada està en blanc i això ho hem d'acabar d'omplir. A veure, el que vas dibuixar és un... veig aquí una ciutat de majoria musulmana, podríem dir, on impera la...
Hi ha uns minarets, hi ha...
Exacte, sí, no? Sí, hi ha mesquites. Tenim dues dones amb la burca, molt tapades, un senyor amb un turbant que fuig perquè s'acosta un míssil. Que algú ha disparat. T'imaginaves algun lloc en concret?
Home, el dilluns, clar, jo penseu que aquesta vinyeta, doncs això, la penso i la plantejo els dilluns. Estaven molt recent tots els atacs d'Israel sobre...
Beirut, el Líban, no?
El Líban, etcètera, no? Per tant, és un tema, doncs, que és veritat que quan el divendres et mires enrere la setmana, a vegades l'encertes més, a vegades l'encertes menys. Hi ha temes que aguanten bé, hi ha temes que no aguanten tant, però bé, em sembla
aquest
que...
ha aguantat, perquè
sí,
no només...
Aguanta... I fa 70 anys que aguanta, això.
Sí, aguanta, malauradament, aguanta
poder
i...
Poder massa.
Sí, hauria de caducar, però no ho veig.
Sí,
i el
sí,
que,
sí,
el
la
que...
cosa s'acabés d'una vegada, però no, la cosa R que R.
Exacte, i el que hagués pogut canviar una mica també és que des de l'Iran n'han sortit uns quants de míssils, però en direcció contrària. En qualsevol cas, quines frases hem rebut? Amb quina et quedes? Què destacaries?
Bé, doncs, mira, destacaria dues de les propostes. Aquesta setmana, al ser poder, el tema és més d'actualitat, més punyent, més dur. També és veritat que a vegades riure d'aquestes coses fa una mica de respecte. A vegades hi ha molta més participació quan és un dibuix més interessant. Aquesta setmana hi havia una miqueta menys de participació, però bé, hi havia respostes interessants i jo em quedo amb dues. No? La Cristina Font, per exemple, doncs, que fa que una de les noies amb burca que miren l'escena, veuen el personatge perseguit per aquest míssil, no?, i diu, mira, un supositori gegant, no? És
sí.
Una sortida humorística en una situació que no ho és gent, no? Però aquesta és precisament la gràcia. I la que em quedo jo és una proposta del Moreno Mos, o Moreno Mos, no sé exactament si el gènere, per tant, doncs, que li diria, també un d'aquests personatges li diria, vés preparant les verges, que vinc, no? És a dir, el que està perseguit diu, vés preparant les verges, que vinc.
Clar, allò de guanyar-se...
En referència a allò que quan, després d'haver portat una vida de lluita amb la jihad, no?, doncs la recompensa és un pilot de verges que t'esperen al paradís, no? Jo penso que té una miqueta més de mala llet, un punt de càrrega sí. Política, doncs va, a mi m'agrada això.
Molt bé, doncs el Moreno Mos, de moment ho direm així, ho acabarem de comprovar bé, que s'emporta un regal tan interessant com és una vinyeta firmada pel cap, però amb la seva pròpia frase que la completa. Jaume, moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.
A tu, i ara el que volem fer és escoltar en David Guzmán, que vol homenatjar la sèrie més vista de Filmin, Doctor a Alaska.
Als anys 90, Televisió Espanyola ens va sotmetre a la tortura d'haver de seguir la millor sèrie de la dècada de matinada i amb un ball de capítols incomprensible. Per fortuna, poc després la va emetre Paramount Comedy i allà la vaig convertir en un refugi feliç malgrat la intempèrie. Quan el món extern o el món intern semblen esfondrar-se, sempre ens quedaran les desventures d'aquest doctor a Sicily, Alaska, un poble amb poc més de 800 habitants i una atmosfera de realisme màgic. No em sorprèn que ara, en aquesta nova vida, Filmin s'hagi convertit en la sèrie més vista de la plataforma. Northern Exposure, que és com es diu a l'original, és una de les ficcions més poètiques, més filosòfiques i més tendres a la pantalla. Un Macondo amb baixes temperatures que continua funcionant gràcies a una estructura clàssica, el peix fora de l'aigua. El peix aquí és un metge urbanita destinat a contracor en aquest poble perdut d'Alaska. Per tant, a moda d'homenatge, connectem amb l'emissora de ràdio local.
K-Baron, Sicily, Alaska.
This is Chris in the morning.
Benvinguts a la sintonia de la Caos, al 570 de l'AM. Això per tu, Maurice, perquè malgrat el teu mal humor fas possible aquesta ràdio. Per tu, Holly i Shelley, la barra del Brick no seria la mateixa sense vosaltres. Gràcies, Ed, per recordar-nos que el cinema forma part de la nostra vida, l'alimenta i la fabrica. I gràcies també a tu, Joel Fleischman, doctor Rondinaire, l'Scrooge de Sicily. Gràcies per l'atenció sexual amb Maggie O'Connell, que fa que sembleu una parella de comèdia clàssica. I ara que no em sents, gràcies Chris Stevens, la veu d'Alaska, per recordar-nos, com deia Nietzsche, que ser un ésser humà ja és prou complicat. Gràcies per convidar-nos a abraçar la nit fosca de l'ànima i a cridar un etern sí.
I no sé si tindreu la mateixa sensació, que el temps passa molt ràpid, però dilluns, 7 d'octubre, farà un any d'aquell atac de Hamas contra Israel que va sorprendre el món, i el que ha vingut després ho estem veient a cada informatiu. L'escalada des d'aquell dia ha anat en augment fins a situar-nos a les portes d'un conflicte regional. S'acaba de publicar en castellà Hamas, Auge y Pacificación de la Resistencia Palestina, que és una exhaustiva història del moviment palestí i la seva incidència en el conflicte al Pròxim Orient. El llibre es va editar en anglès inicialment, el 2018, i s'ha actualitzat ara amb les conseqüències d'aquell 7 d'octubre. L'autor del llibre és Tariq Bakoni, historiador jordà i professor visitant de l'Institut de l'Orient Mitjà de la Universitat de Columbia, i ens està escoltant ara mateix. Tariq Bakoni, bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Un any després del 7 d'octubre, amb la resposta de l'exèrcit israelià en marxa, està Hamas a punt de ser destruït, com va prometre Netanyahu?
No,
Hamas no està a punt de ser destruït. Des del principi, Netanyahu es va marcar un objectiu inassolible. Va dir que l'objectiu del seu atac era destruir Hamas. I molta gent experta en seguretat, jo inclòs, ja vam dir que això era impossible. La raó és que Hamas és una organització que va molt més enllà de les forces sobre el terreny. És un compromís de resistència contra l'apartheid israelià. El que hem vist al llarg de l'últim any és que Israel no ha estat capaç d'aconseguir cap dels seus objectius militars a través de la força. De fet, l'únic èxit aconseguit ha estat l'alliberament d'alguns hostatges i ha estat a través de la diplomàcia, a excepció d'una o dues coses més. I tot i que ja hagi passat un any del genocidi a la Franja de Gaza, Hamas continua sobre el terreny i es defensa dels atacs de les forces israelianes. I cal tenir en compte que aquesta organització ha estat sota un bloqueig 16 anys, lluitant contra l'exèrcit israelià, que té el suport de les armes dels Estats Units. I malgrat això, encara és capaç de mantenir el seu terreny. El que passa és que el govern de Netanyahu no està necessàriament interessat a derrotar Hamas. El mou més el desig de portar a terme el genocidi a la Franja de Gaza per deslliurar-se de la població palestina d'allà. Malgrat que operacionalment el moviment ha estat afeblit substancialment, o malgrat que tots els seus líders principals fossin assassinats demà, la realitat és que Hamas podria sumar noves persones a les seves files, perquè mentre l'apartheid israelià continuï existint, hi haurà resistència contra ell. Per tant, tot i que hi hagi gent que no sigui islamista o que no cregui en la ideologia de Hamas, el que sí que creuran és en el dret de resistir.
Hem sentit molta gent que descriu aquell atac del 7 d'octubre de Hamas com un atac terrorista. Vostè hi està d'acord?
Bé, crec que aquesta acusació, aquesta etiqueta de terrorisme, està manipulada en el context específic de Palestina. Si pensem en el terrorisme com l'assassinat de civils per tirar endavant una agenda política, llavors, què passa amb els civils que han estat assassinats a Palestina per les forces israelianes? Aquell llenguatge no se li aplica mai a Israel o al seu exèrcit d'ocupació. Només se li aplica a Palestina. Per tant, aquí la qüestió és la imatge interessada que diu: oh, els palestins estan portant a terme actes de violència perquè són irracionals, o perquè són antisemites i odien els jueus. I quan és aquest llenguatge el que s'utilitza, llavors s'elimina tot el context. D'aquesta manera, quan ja no hi ha el context que recorda que els palestins han estat sota ocupació i apartheid durant 76 anys, i que han estat sota un bloqueig durant 16 anys, quan aquest context es fa desaparèixer, el que passa és que deixa que Israel pugui dir que actua en defensa pròpia.
En aquest gairebé any han passat moltes coses, per exemple, l'assassinat d'Ismail Haniyeh. Quines conseqüències pot tenir l'elecció de Yahya Sinwar, que tothom diu que és força més radical que Haniyeh com a cap de Hamas?
No crec que aquest fet suposi un gran canvi a l'estratègia de l'organització. El moviment és força democràtic i totes les seves decisions, pel que fa a l'estratègia, es prenen a través de consultes a les diferents parts del moviment. No depèn tot plegat necessàriament d'una sola persona. Reitero que, malgrat que el líder màxim del moviment sigui eliminat, el moviment té capacitat d'evolucionar. És un moviment força descentralitzat i democràtic. I, per tant, malgrat que hi ha diferències entre Haniyeh i Sinwar, no crec que l'impacte sigui gran pel que fa a la direcció en què es mourà el moviment. Però sí que pot tenir algunes altres implicacions. Ara les decisions es prenen a la Franja de Gaza, en els comandaments més alts, i no fora d'aquest territori, el que fa que tot sigui més complicat. I el fet que Sinwar vingui del món militar significa que és molt més receptiu i està més informat sobre les decisions que prenen les brigades d'Al-Qassam, l'ala militar de Hamas. Crec que aquests dos noms poden variar una mica la posició del moviment, però no crec que tingui un impacte important en la seva direcció.
Vostè diu al seu llibre que Ariel Sharon va decidir abandonar Gaza el 2005 per reforçar el control israelià a Cisjordània. Això va ser reivindicat com una victòria per Hamas. Ara les forces israelianes són a Gaza. Creu que seran capaces de continuar a Gaza en aquest escenari d'ocupació?
Crec que és molt difícil imaginar un escenari on les forces israelianes puguin romandre a Gaza de la mateixa manera que abans del 2005. No crec que sigui impossible, però en el sentit que Israel està molt implicat en el genocidi. Ara, les dades són increïbles. Més de 41.000 palestins morts oficialment, però encara hi ha gent sota les runes i continua morint gent. Poden arribar a les 200.000 persones. Crec que si això continua, sí que hi ha una possibilitat real que Israel es quedi, perquè l'objectiu és l'exterminació dels palestins a Gaza. Més enllà d'aquest escenari horrible, crec que això es convertirà en una guerra de desgast. Una guerra on els israelians continuaran afrontant la resistència armada palestina per part de Hamas.
Vostè descriu al llibre el paper clau dels Estats Units al Pròxim Orient, des de Jimmy Carter fins a Joe Biden. Hi hauria alguna diferència depenent de si guanya Kamala Harris o Donald Trump a partir d'ara?
Miri, crec que és important entendre que en aquest genocidi els Estats Units no només són còmplices, sinó uns personatges actius. Israel no podria portar a terme el genocidi sense els Estats Units. Aquest país està alineat de manera activa en els seus interessos amb els d'un règim que practica l'apartheid. Els Estats Units són ara una part en el genocidi, i no crec que això canviï amb Kamala Harris o Donald Trump. De fet, crec que l'administració de Joe Biden també ha de ser acusada de crims contra la humanitat.
Aquí a la Unió Europea, Espanya o Irlanda han reconegut recentment Palestina com un estat, però no sé com veu vostè en general la posició de Brussel·les.
Han estat unes veus increïblement poderoses, tant Espanya com Irlanda o Noruega, però si mirem el global de la Unió Europea, tot plegat ha estat xocant. S'ha pogut veure com països com el Regne Unit han suspès el 10% del seu comerç d'armes a Israel. Pensem-ho bé, hi ha en marxa un genocidi i permeten que un 90% de les armes continuïn sent venudes. A Alemanya, mentrestant, veiem una situació en què el país s'ha convertit en antidemocràtic. La llibertat d'expressió ara no està permesa allà. Les protestes a favor de Palestina estan sent condemnades i perseguides. La realitat és que tots aquests països que parlen de drets humans o de llibertat d'expressió ràpidament es mostren com a llocs racistes. La protecció només s'aplica a gent blanca. Quan va esclatar el conflicte amb Ucraïna, tothom va condemnar Rússia. Però quan es mata palestins o gent que no és blanca, no només no es sanciona qui comet els fets, sinó que se li donen armes.
Ara la tensió internacional s'ha anat traslladant sobretot a Beirut. Quin balanç fa del que està passant allà?
Bé, crec que, dissortadament, aquesta és l'evolució natural del conflicte. A Israel se li permet actuar amb impunitat. El fet que no hagi de retre comptes, malgrat tots els mecanismes internacionals que existeixen, fa que el missatge que els queda als israelians és: vosaltres podeu fer el que vulgueu, que vosaltres us donarem suport. La pregunta és: per què Israel no hauria, doncs, d'atacar el Líban? Occident li ha donat bàsicament aquest país via lliure per fer el que li plagui. Crec que el govern de Netanyahu està interessat a mantenir algun grau de guerra a la zona per mantenir la carrera política de Netanyahu i evitar que el seu govern s'ensorri. Necessiten la guerra per la supervivència política. I la guerra no està limitada a Gaza, sinó que la guerra que volen és amb l'Iran, i volen la implicació directa dels Estats Units. L'única manera d'aturar això és assegurar que Israel hagi de pagar pel que fa.
Ens queda temps per una última pregunta, que de fet no sé si té resposta. Quin tipus de futur li espera al poble palestí, especialment si pensem en la situació, per exemple, ara mateix a Gaza?
Aquesta és una pregunta molt difícil de respondre. Crec que el que volen realment els israelians, perquè ja fa temps que ho diuen, fins i tot abans del 7 d'octubre del 2023, és acabar la Nakba, és a dir, l'èxode del poble palestí. Ho han dit una vegada i una altra, des de fa 3 o 4 anys. Volen fer una Nakba 2.0. Per un altre costat, crec que l'única manera que els palestins se'n surtin és que es desfacin de Mahmoud Abbas, perquè, si no, el futur serà el de continuar reclamant que tothom en aquest territori sigui tractat de la mateixa manera. Volem viure en aquest lloc amb llibertat, amb pau i igualtat. No volem viure en un lloc on els jueus israelians tenen uns drets i els palestins són subjectes ocupats. Per tant, l'única sortida per als palestins és desmantellar l'apartheid i tenir un estat per als seus ciutadans. Ara caldrà veure què fa la comunitat internacional.
Efectivament, ho haurem d'anar seguint. Moltíssimes gràcies, Tariq Bakoni, per haver estat amb nosaltres aquesta nit.
Gràcies a vostès.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Se'ns està acabant el dia, se'ns està acabant el divendres, se'ns està acabant la setmana, li queden 13 minuts, i ha arribat el moment de saber qui ens ha acompanyat avui, escoltant aquí el Catalunya Nit, des de l'estudi, durant aquestes dues hores. El seu poble és a 174 quilòmetres d'aquí, ara mateix, i ell ostenta un càrrec que el converteix en l'alcalde més jove, no només de Catalunya, sinó de tota Europa. Gael Rodríguez, bona nit.
Molt bona nit, Manel. Moltes gràcies.
Benvingut. Ara entrarem amb això de la teva professió i que hagi sigut un alcalde tan jove, però abans. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Doncs sí, la veritat que he après, no?, la importància, que una cosa que ja tenia jo interioritzada, no?, però la importància, no?, de reforçar el món local, no?, amb el que comentava el professor Oriol Nelo, o també el que s'ha explicat del servei de dentista, no?, aquí a Barcelona. Sí, sí. O fins i tot també, no?, com un ajuntament pot necessitar recursos per situacions d'emergència, com passa a Argentina amb els lloros, no? Per tant, la importància de tenir sempre present, no?, per totes les institucions, al món local, i poder-li dotar dels recursos que necessitem.
Molt bé, ostres, nota que aquí tu has escoltat l'informatiu, clar, cadascú, per això m'interessa tant que vagi passant per aquí perfils variats, perquè cadascú destaca una sèrie de qüestions des de la seva òptica. A veure, tu ets una mena de Mozart, de nen prodigi, però dels alcaldes. Tu vas ser alcalde amb 19 anys, ara en tens 20. Què et va portar a presentar-te a l'alcaldia tan jove?
Doncs sempre ho he dit, des del primer dia i fins i tot des d'abans de ser alcalde, no? Quan m'hi proposava als meus veïns per ser-ho, doncs la vocació de servei públic. Com he explicat d'altres vegades, no? Jo m'he criat en el bar familiar, servint a la gent, escoltant-la, atenent-la, i el que vaig doncs, decidir va ser proposar-me un dia per continuar servint a la gent, però des d'un altre nivell, d'una altra manera, no? Com t'has de servir-te un cafè, doncs portar endavant els projectes que necessitava Portbou, que necessita Portbou encara, no?, per poder tenir un futur.
No sé si quan feies campanya per les eleccions, si et feia por que no se't prenguessin seriosament simplement per l'edat que tenies.
Efectivament, en campanya, però fins i tot avui també em passa. Sent alcalde, tenint el càrrec, de fet em passa més aquesta por, tinc més sovint aquesta por. No? Al final, Portbou és un municipi de 1.133 habitants on tothom et coneix, on tots i totes ens coneixem, no? Per tant, sí que entenia que hi hauria ja un respecte d'entrada, no? El que sí que m'ha sorprès, no?, és de vegades trobar-me en situacions, no?, degut a la meva joventut, de realment patir a l'hora de tenir una reunió pel simple fet de tenir 20 anys, no?, manques de respecte, crítiques inconstructives, no?, prejudicis, no?, per part del teu interlocutor, i això sí que m'ho estic trobant en l'exercici del càrrec, no tant en la campanya.
Clar, això és molt greu, és a dir, que algú et diu que has de saber tu, nen, no?, per dir alguna
cosa. Exacte, tenir doncs, una reunió, per exemple, amb un funcionari públic i que acabi doncs, la interlocució entre nosaltres dient però bueno, és normal, no tens experiència. Amb un to pejoratiu, amb un to negatiu, no? Intentar guanyar-se una persona la raó en base a justificar que, clar, tu no ho saps això perquè, clar, tens 20 anys, què vols saber amb 20 anys, no?
Clar, de fet, estava pensant, quan et vas presentar a les eleccions, eren les primeres eleccions que tu podies participar?
Sí, sí, era la primera vegada que votava, però no eren les primeres eleccions en què participava, realment, perquè les eleccions municipals del 2019 doncs, també vaig participar en el desenvolupament de la campanya de qui era alcalde fins que jo li vaig arrebatar el joc.
O sigui, tu el primer cop que pots votar et votes a tu mateix.
Sí, i el segon també, i el tercer també.
Ostres, que això poca gent ho pot dir. Escolta, si amb 19 anys et converteixes en alcalde, amb 25 hauries de presidir la Generalitat, amb 35 Espanya, amb 45 posem-hi la Unió Europea i ja cap als 55 en plena maduresa hauries de ser secretari general de les Nacions Unides. És a dir, tu quina mena de futur polític t'has marcat?
Doncs el futur que m'he marcat jo és als 25 poder ja disposar del meu grau universitari, d'haver consolidat la transformació que estem impulsant a Portbou, no?, i seguir doncs vertebrant-li un futur al municipi, que això és el que he vingut a fer en política. Evidentment, quan hi entres és fascinant, no?, la política, però cal sempre tocar de peus a terra i al final tinc 20 anys. Ara estic servint d'alcalde del meu poble, majoria absoluta, per la qual cosa s'entén que fins l'any 2027 tindré el càrrec, però el 2027 jo tindré 23 anys i potser els meus somnis han canviat. Per tant, no m'agrada especular a llarg termini, no?, sobre el meu futur, sinó jo el que vull tenir clar és el meu repte personal a curt termini, no?, que és els meus estudis universitaris en els que estic immers actualment i sobretot també la transformació que li vaig prometre als meus veïns i a les meves veïnes que proporcionaria amb aquest nou equip que vam entrar.
Estàs estudiant dret i pel que fa a això que t'agradaria que passés durant el teu mandat, què t'agradaria que passés a Portbou o com t'agradaria que recordés el teu mandat? Havent fet què?
Havent portat Portbou de la decadència al progrés, és el que vaig dir el primer dia. Portbou porta molts anys sent un poble gris, com aquell poble gris que en Santiago Rossinyol, no?, ens explicava l'alegria que passa, i crec que ha arribat el moment, que va arribar el moment, no?, el 17 de juny, d'iniciar un nou temps al nostre municipi. Un nou temps en el que m'han dedicat doncs, un any sencer en endreçar la casa per dins i també ho hem intentat fer per fora, no?, amb els carrers i tal, això és més complicat, però sobretot el que volem és que el poble tingui color, que el poble tingui vida. posant un exemple, Portbou, malgrat tenir l'alcalde més jove, és el municipi més envellit, per exemple, de la província de Girona, no? Per exemple, tenim el repte aquest, no?, de trencar amb aquesta piràmide generacional i revertir-la. I això passa per generar polítiques públiques innovadores, promovent l'emprenedoria, no?, i transformant el sector econòmic del municipi, fent un clar foc, com estem fent amb l'Estació Internacional de Portbou, per tornar-li a donar brillo, diguem-ne, no?, com havia tingut en un passat, sent ara, convertint-se a poc a poc en un referent en la tecnologia i en la logística, però també amb una cultura, amb un turisme cultural, no?, amb un enfoc clar cap a la memòria democràtica, no? Per tant, a mi, si vull que se'm recordi per alguna cosa, és per haver endreçat Portbou i per haver-li tornat, encara que sigui una mica, de la brillantor que va tenir fa molts anys.
L'alcalde més jove amb la població més envellida de la comarca. Quin contrast tan interessant. Abans m'has dit que estava situat a on, Portbou? Com ho descrius tu?
Portbou està on Catalunya comença. Portbou, jo sempre m'agrada dir que és el primer poble de Catalunya. És, a més, on comença la Costa Brava, però també on el Pirineu es fon al Mediterrani. Per tant, Portbou està situat en un enclavament magnífic, no? Som porta d'entrada, però també porta de connexió internacional. De fet, una de les grans riqueses de Portbou, degut al seu fet fronterer, ha sigut, no?, sempre aquesta connexió fàcil i ràpida a Europa quan Espanya era encara, doncs, molt fosca, i després també, no?, aquest entorn paradisíac amb una natura impressionant, una Costa Brava verge, no?, enmig del paratge de l'Albera Marítima, i on podem gaudir tant d'unes platges molt, molt verges com d'unes muntanyes meravelloses, això sí, moltes vegades esquitxades per incendis.
Gael, per aquí van passant joves que se'n van ara de festa, que deuen tenir la teva edat, o una mica més, fins i tot algun. Tu com passaràs aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana el passaré amb companys i companyes de la Joventut Socialista de Catalunya, perquè estem celebrant el congrés on escollirem a la Laura García, no?, que és tinent d'alcalde de l'Hospitalet, com a la nova primera secretària de la JSC. No? Per tant, gaudiré d'aquest cap de setmana no de festa, sinó amb companys, reflexionant sobre el paper que hem de jugar els joves en la política, no?, i sobre quines polítiques podem fer per tenir un jovent empoderat.
Ja t'has reunit amb Salvador Illa o Pedro Sánchez?
Bueno, amb el president Illa, des que és president, vam coincidir a la seva presa de possessió, que sí que em va convidar, però encara no hem tingut l'oportunitat de mantenir una conversa finestable i poder-li exposar els reptes del municipi. Perquè, de fet, també ja els reconeix, no?, el president Illa, abans de ser president, ha visitat Portbou dues vegades, coneix la nostra realitat, i estic segur que ben aviat, doncs, podré o bé visitar-lo jo o tenir-lo a Portbou, cosa que ens faria molta il·lusió, perquè és de l'any 94, per tant, des de 10 anys abans que jo naixés, cap president de la Generalitat ha visitat el nostre municipi.
Doncs, si ens està escoltant, aquí queda dit el missatge. Gael Rodríguez, moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit i haver estat aquí aquestes dues hores, que si puguis tirar endavant tots els teus projectes, si tornes cap al bar, però si arribessis a secretari general de les Nacions Unides, la primera entrevista al Catalunya Nit, eh?
Això està fet. Moltes gràcies, Manel, per convidar-me.
A tu.
I feel alive in the city that you like.
Aquesta setmana ens ha acompanyat al fil de la mitjanit Fontaines D.C. amb aquest tema del seu últim disc, In the Modern World. To go dreaming right by. De vegades m'impressiona en aquest punt de la setmana mirar enrere i comprovar la gran quantitat de veus que han passat per aquest informatiu des de dilluns i la gran quantitat de coses que han passat també. Per exemple, l'onada de míssils que dimarts l'Iran va llançar contra Israel. Un informatiu tan coral com aquest només és possible gràcies a la feina del gran Sergi Molero a la sotsedició, la gran Elis Puny a la producció, les grans Marta Cristià i Natàlia Ramon a la redacció i, de fet, al conjunt de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Yeah. I avui hem de fer una menció especial al Víctor Rodríguez, que ens ha guiat sonorament amb molt bon gust i agilitat en aquest primer tram de la temporada. Moltíssimes gràcies, Víctor. Dilluns tornarem a ser aquí a les 10. Que tingueu un bon cap de setmana. I ara volem acabar amb el regust d'algú que hagi tingut un gran dia. Algú que representa molt bé el servei públic d'aquesta ràdio.
Hola, bona nit. Soc l'Elisabet Pedrosa, realitzadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, escriptora i mare. Per nosaltres avui és un gran dia, perquè ja ho tenim tot llest per la festa programa dels 10 anys de l'Ofici d'Educar, que farem diumenge 6 d'octubre a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, a la que hi esteu tots convidats. I avui és un gran dia per reivindicar també l'Ofici d'Educar, on parlem del que és important per la vida, de cures, de criança, de mestres, de diversitat, de sexualitat, de famílies, de criatures i joves, de pantalles, de tabús i límits, també. I ho fem de manera desacomplexada, sense alliçonar, revisant-nos i amb alegria. I, per cert, que hem fet un llibre dels 10 anys per celebrar-ho, que trobareu ja a les llibreries. Felicitats, doncs, a les famílies, als mestres i als experts per aquests 10 anys fent tribu. Moltes gràcies i bona nit.